no obrim altres qüestions perquè sembla que és possible parlar ara de tot plegat, i és que precisament ahir tota la gent evacuada, com us estàvem explicant, de l'incendi del Bages va poder tornar a casa seva, o el que en queda d'ella, una cinquantena de cases afectades i una trentena de calcinades. Un dels moments més durs d'un incendi, quan el foc s'ha apagat i comences a veure tot el que ha deixat al seu pas. Però com afecta tot això a les persones que ho pateixen? I sobretot, com hi ajuda la feina de l'equip de psicòlegs del sistema d'emergències mèdiques. En parlem de tot plegat i podem saludar a aquesta hora Andrés Cuartero, ell és cap de l'equip de psicòlegs del SEM. Senyor Cuartero, bona tarda i gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, bona tarda, què hi ha?
Dèiem, senyor Cuartero, que entenc que deu ser dels pitjors moments d'un incendi, quan precisament l'incendi s'ha apagat o s'apaga el foc de l'incendi i veus tot el que ha deixat, no només casa teva, sinó el teu paisatge allà on vius, no?
Exacte, és a nivell d'estímul visual, el fet de posar-t'hi en tot aquest indret natural i on hi ha una urbanització i veus la devastació, hi ha com un impacte, com un silenci, com una sensació i una barreja d'emocions. Si per persones que hi hem anat a treballar i a fer suport, això ja ens deixa una mica aclaparats i afectats, perquè et quedes en silenci amb una barreja d'emocions. Doncs no us vull explicar aquest impacte en les persones que hi viuen en allà i que han vist casa seva afectada. Això es multiplica, evidentment, amb una barreja d'emocions. És una imatge realment devastadora i que fa entrar en un silenci quin impacte, no?
Clar, ara parlàvem del paisatge, però és que, esclar, molta gent també ha perdut casa seva. La nostra companya Sílvia Muñoz, que ha estat aquests dies enviada especial a la zona, ho ha pogut viure i veure tot plegat. L'altre dia escoltàvem també un testimoni, no?, una persona gran que deia: jo ja sóc gran, sense casa ja no em queda res, ho he perdut tot, no?
Exacte. El que ha vist casa seva afectada i l'ha perdut completament perquè estava calcinada en allà, bueno, és una pèrdua de la seva vida, de la seva història, de tot el que li ha costat, o el seu projecte de vida amb la família que ha desenvolupat en aquella casa, i en la que, sobretot si és gent gran i que en principi pues, ja aspiren a tenir una qualitat de vida i una tranquil·litat i una seguretat, doncs un foc d'aquests que calcina a casa teva finalitza i acaba i et deixa un interrogant de, bueno, i ara què faré i què faré de la meva vida? I sobretot el sentiment de pèrdua que tot i que la gent no s'han hagut de lamentar pèrdua de vides humanes, però aquest tipus de pèrdues de la llar, d'allò que ens construït al llarg de tota la teva vida, també requereix fer un procés de dol, de pèrdua de records, de pèrdua del teu lloc on vols, on estàs fent la teva vida, i realment és una situació que afecta en totes les esferes, vull dir, a nivell pràctic i de supervivència, a nivell psicològic, a nivell de salut en general. Ningú queda inalterable davant d'una situació d'aquest tipus, i realment els sentiments després, penseu que a més això es dona després de tota una incertesa, perquè l'incendi està actiu i llavors la gent està confinada o està allotjada en centres cívics esperant que això finalitzi, és a dir, es genera tota una sèrie de moltes hores d'incertesa que et fan pensar i desitjar o tenir esperances de que casa teva continuï estant dreta. És a dir, que si després a sobre, quan hi pots arribar, veus que casa teva està completament calcinada, li sumes els 2-3 dies que pots portar d'angoixa i la gent es desmorona, es ve a baix, s'enfonsa, pots observar fins i tot, més enllà de la reacció de pena, d'incredulitat, com els seus cossos, ostres, fan com una postració, no? com de braços caiguts.
Per tot plegat, senyor Cuartero, deixi'm preguntar-li com hi ajuden i com treballen sobre el terreny els serveis de l'equip de psicologia del SEM.
Bé, mira, l'actuació principal que fem, perquè entenem que les persones que es troben davant d'aquesta situació, d'entrada no són persones que estiguin patint cap tipus de malaltia, ni que necessitin una atenció a nivell de salut mental o a nivell psicològic en particular, perquè el que tindran són reaccions molt normals davant d'aquesta pèrdua, i nosaltres només intervenim en aquells casos en els que es detecta una situació de risc per vulnerabilitat o bé per alguna malaltia física o perquè la persona fa una reacció aguda d'estrès on no pot continuar de manera adaptativa o funcional. Llavors la nostra intervenció és en aquells casos de risc que detectem el poder estabilitzar la persona i que pugui anar funcionant de manera adaptativa perquè pugui fer front als reptes, no?, que li posa la situació en la que es troba. Molta gent necessita, perquè van tenir que sortir, evidentment, la primera necessitat sempre és mèdica, medicacions, compensar, perquè n'hi ha gent que posa molta malaltia de base crònica, i després en la part psicològica fem aquest procés d'acompanyament, que a vegades la nostra presència és més preventiva i per intervenir en aquells casos molt puntuals i molt concrets on la persona pot fer una reacció aguda d'ansietat, pot tenir algun problema inclús a nivell de crisi o d'atacs de pànic, o senzillament es desborda, perquè també trobem a vegades reaccions d'incredulitat i la persona no està tenint cura de si mateix i pot posar-se en perill. Penseu que en aquestes situacions, en aquestes cases, encara no s'hi pot accedir, no? I és important que hi hagin els cossos de seguretat, que hi siguem nosaltres, perquè molta gent la primera tendència que té és la de saltar la valla i entrar allà a casa seva, que està totalment calcinada. Llavors, bueno, doncs, intentem contenir, intentem sobretot que la persona pugui prendre decisions de què és el que pot fer i que li pugui ajudar amb ella a la seva família, perquè després per si mateixos puguin anar fent front pas a pas i amb passets molt petits, que se sentin de nou que poden anar prenent decisions per afrontar, pues, el problema i les dificultats que tindran al davant, no?
Per tot plegat, senyor Quartero, sí que voldria preguntar-li si la situació encara s'agreuja més quan, com és el cas d'aquest incendi del pont de Vilomara, es comença a saber que l'incendi ha estat intencionat.
Totalment. El que sabem una mica de el que ens ha ensenyat la literatura o els estudis al llarg del temps en situacions de catàstrofes, en situacions aquestes d'afectació com poden ser incendis, etc, igual que en el tema del terrorisme, quan un acte que provoca aquest dany és intencionat, a l'efecte amb les persones afectades encara és més intens i més difícil d'acceptar o d'assimilar. A vegades un el que s'entén com a un desastre que pot ser natural, doncs, bueno, les persones estem com més habituades a conviure, no és l'habitual, però podem acceptar i entendre que hi ha aquestes fatalitats de la vida, aquests desastres. El que ens costa més als éssers humans és pensar que una altra persona ha pogut causar un dany que a mi m'ha deixat sense res, sense casa, i evidentment si haguessin hagut pèrdua de vides humanes encara hagués estat més gran i més dolorós. Però com un acte d'una persona, pels motius que sigui, pot provocar que jo em quedi sense casa, que canviï la meva vida, que hi haurà un abans i un després a partir d'això, perquè la meva vida aquí ha quedat truncada i ara he de tornar a reconstruir, i això és fruit d'alguna persona, si es demostra que ha estat així, o que sembla ser que sí, de que ha estat un foc o uns focs intencionats. Això fa més difícil el procés d'acceptació, el procés de dol, genera molta més reacció de ràbia, d'enfado, i a vegades dificulta una mica que la persona pugui anar afrontant i pugui anar prenent decisions, perquè està absorbit per aquesta per aquest malestar o per aquesta ràbia, no?
Senyor Cordero, és evident que avui l'hem trucat i de fet li donem les gràcies per acceptar aquesta entrevista, per saber com ho estan passant la gent que ha patit aquest incendi, per tant les víctimes de tot plegat, però quan estava preparant una mica les preguntes que volia fer-li, una de les primeres coses que m'ha vingut al cap és, sisplau, que algú m'expliqui, ja sé que em podrien fer un llibre de tot plegat, però que algú m'expliqui com una persona pot arribar a provocar un incendi d'aquestes característiques.
Bé, en principi, com bé dius, podíem escriure un llibre, no? Evidentment estem parlant d'una persona que pateix un trastorn de base, a nivell de personalitat, i que d'alguna manera una persona que pot obtenir plaer o que això li reporta o li satisfà alguna necessitat, evidentment no podem pensar en una persona sana des del punt de vista psicològic, des del punt de vista mental. La conducta del ser humà és molt inexplicable, i com a nivell de... Com n'hi ha gent que pot obtenir plaer pues, del patiment o de causar dany, no? Llavors és una de les incògnites, i dintre del món de la salut mental en sabem i s'escriuen llibres, però les motivacions que hi ha al darrere són moltes i molt diverses i sovint molt desconegudes.
Per últim, sí que li volia preguntar, senyor Cordero, si en el cas de l'incendi forestal de Vilomara, que de moment és el més gran que hi ha hagut i que ha afectat a més gent, el SEM encara hi és treballant sobre el terreny, o ja han marxat, o com està la situació?
En principi, per lo que fa a presència de unitats de suport i de psicòlegs, es va finalitzar el servei. Sí que queden unitats del territori que estan a reacció en el cas de que fes falta, exactament igual si fes falta l'ajuda o el suport de psicòlegs. Tenim posicions de psicòlegs a la regió sanitària de Catalunya Central, que estan ubicats allà in situ, i amb els companys de l'àrea bàsica del centre d'atenció primària, que s'han estat treballant plegat amb ells, hi ha una coordinació i tenen tota la informació disponible per si ells detecten que alguna d'aquestes famílies o alguna persona del pont de Vilomara necessités l'ajuda de SEM a nivell sanitari o a nivell de suport psicològic. Ells tenen ja tots els sistemes i els procediments interns per fer una trucada i es prestaria aquesta ajuda i aquest suport. Sí que durant aquests 2-3 dies anteriors estaven dia i nit en allà ubicats amb el centre de comandament i amb el centre d'afectats, el centre cívic. Aquests dies hem estat presencialment, i a mesura que s'ha anat regularitzant, ja la gent està sent atesa al centre de primària per metges, per psicòlegs també del propi centre, i nosaltres estem per donar suport o reforç en qualsevol moment que hi hagués necessitat.
Andrés Cuartero, cap de l'equip de psicòlegs del sistema d'emergències mèdiques, com sempre, moltíssimes gràcies per atendre's, molta força i que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres, bona tarda.